Bon dia. L'Ajuntament d'Olot aprovarà aquest vespre un pressupost de 44 milions d'euros, un 5,3% més alt que el de l'any passat.
L'informatiu del migdia.
I per primera vegada vaig tenir la sensació que abandonàvem un mal son que ens ha estat acompanyant durant 2 anys i que ha condicionat d'una manera molt important el pressupost de l'Ajuntament.
És l'alcalde d'Olot, Pep Berga, fent referència a la pandèmia que condiciona els pressupostos de l'Ajuntament d'Olot que aprovarà aquest vespre. Educació i serveis socials augmenten partides mentre que se'n redueixen a la resta d'àrees. Es manté el pressupost de 6 milions d'euros en inversions, dels quals 2 milions i mig aniran destinats a la millora de barris i 750.000 euros aniran destinats al gran projecte d'aquest pressupostos, la piscina municipal coberta. De seguida coneixem els detalls dels pressupostos que s'aprovaran aquest vespre a l'Ajuntament d'Olot, però abans tenim més actualitat d'aquest dijous 27 d'octubre de 2022 que repassem a titulars.
El dia en 4 minuts.
I no en deixem de banda els pressupostos perquè les entitats bancàries hauran de pagar un 94% més a l'Ajuntament per tenir un caixer automàtic al carrer. És una de les novetats a les ordenances fiscals de l'any vinent que aprovarà el consistori. La regidora d'Hisenda de l'Ajuntament d'Olot és Montse Torres.
Quan entrem dintre l'apartat de les ordenances fiscals, com he dit, el nostre punt de referència sempre era l'IPC d'agost a agost. El 2023 fa inviable aplicar aquesta referència a totes les taxes i impostos.
Bassols Energia estrenarà abans de que acabi l'any l'energia al núvol. Es tracta d'un espai virtual on els clients que produeixen la seva pròpia electricitat podran guardar-ne els excedents sense necessitat de tenir bateries físiques. El director general de Bassols Energia Comercial és Roger Segura.
Nosaltres, davant la previsió de que aquest problema durés 3-4 mesos, vam tardar molt fins al gener de l'any següent en traslladar aquests augments de preu.
També en l'àmbit empresarial, emprendre va molt més enllà de ser una activitat econòmica. És una activitat social i cultural. Ho ha dit l'experta en comunicació empresarial Tura Baró. Baró ha participat en una ponència a la Vall d'en Bas on s'ha posat de manifest que la Garrotxa és un territori socialment responsable.
No és només una activitat econòmica emprendre, sinó que també és una activitat social, cultural i de comunicació entre totes les persones implicades.
Sant Feliu de Pallerol recupera la nit més terrorífica de l'any. El proper dilluns, el centre del municipi es convertirà en un gran circuit de por. Després de la primera edició del 2019, l'organització vol aportar novetats. Un dels membres de l'organització i del Halloween a Sant Feliu de Pallerols és Josep Masó.
Es va triar una sèrie de carrers, estan tots, diguem-ne, a la zona centre del poble, al voltant de la plaça del Firal, que és el centre neuràlgic del poble.
En esports, la Josep Jou espera a l'hoquei Olot. El conjunt olotí jugarà el primer partit a casa de la temporada després de més de 5 mesos. Rebrà el Companyia de Maria Gallec aquest dissabte a 7:45 del vespre. El tècnic de l'hoquei Olot és Jordi García.
Sabem portar el partit al nostre terreny. Serà un rival complicat, sobretot amb equips de fora que tenen un altre model de joc que potser no és diferent i tu a vegades t'encomanes el seu model de joc.
I a la contraportada avui parlarem del fenomen drag queen a la que arriba a la Casa Cultural d'Andalusia d'Olot. Aquest dissabte se celebra el segon concurs per escollir la transformació més ben aconseguida i la millor demostració de talent. La directora general del concurs és Diva Valdiviva.
Somos como chicos del teatro isabelino, donde no se dejaban actuar a las mujeres y los hombres hacían personajes femeninos. Todo derroche de actuación, derroche de glamour, derroche de talento.
Ei, escolta, t'he d'explicar una cosa.
Més de 100 anys lluitant per la independència energètica de la Garrotxa. Carrer a carrer, poble a poble, fent front a les embestides de les empreses monopoli. Hem patit junts, hem celebrat junts. Ara treballem per fer possible la teva independència energètica.
Ei, has marxat? Nosaltres no. Ens quedem. Seguim aquí per vosaltres, perquè sou únics. Bassols Energia. Som d'aquí.
Obrim el focus, moment de repassar l'actualitat més enllà dels volcans. Lleu repunt de l'atur l'últim trimestre amb un alentiment de contractació a l'estiu. A Catalunya hi ha hagut 4.700 aturats més, mentre que al conjunt d'Espanya l'augment és de 60.800, dues terceres parts dels quals a la Comunitat de Madrid. Desconvocada la vaga Renfe per a l'inici del pont i els dies 7 i 11 de novembre, la direcció s'ha compromès a desbloquejar el conveni, segons els sindicats. A la pàgina internacional, Vladimir Putin supervisa un assaig d'atac nuclear massiu, el primer des que es va envair Ucraïna. El simulacre rus coincideix amb exercicis de defensa nuclear que fa l'OTAN a Bèlgica i al Mar del Nord. I la companyia Apple admet que no té més remei que incloure el carregador universal en els iPhone. La normativa de la Unió Europea unificarà els carregadors dels dispositius mòbils a partir de finals del 2024.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. Radiolot.cat, el teu referent. El temps amb Dani Ramírez. Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Aquest dijous ens portarà també temperatures altes. Veurem, sembla que no superaran les d'ahir van ser altíssimes, 28 a Vic, 27 a Olot, 28 a Mieres, 28 a Girona, 22 a la Molina, a la cota 1.400, o per exemple, 30 graus a la cota 600 del Montseny. Realment moltíssima calor en punts interiors. Avui hi haurà alguna boira, núvols baixos a la costa, al prelitoral, algun núvol prim a l'interior, globalment farà sol, però potser la temperatura baixi un grau o dos, encara seran molt altes, però sembla que comencen a davallar. Aquesta petita tendència a baixar la temperatura es notarà més divendres al cap de setmana. Cada dia poden baixar un grau o dos, per tant, sobretot ja entre diumenge i dilluns, tot i fer calor, tot i tenir temperatures més altes del normal, sembla que mica en mica es anirà desinflant aquesta gran calorada tan persistent que hem tingut bona part d'octubre, sobretot la segona quinzena, que ha estat extraordinària. De moment de pluges no en veiem per enlloc, ambient assolellat, tant divendres com segurament el cap de setmana, i potser dilluns al vespre, refresqui una mica més, just la nit de la Castanyada, tindríem temperatures ja pràcticament normalitzades, però ara per ara sense pluja, sense tempestes.
Per qualitat.
Per tracte.
Per preu.
Per proximitat.
Compra Olot i sortiràs guanyant. Associació de Comerciants d'Olot. Compra Olot. Diu molt de tu.
Entrem en matèria de l'actualitat d'aquest dijous 27 d'octubre de 2022 amb els pressupostos d'Olot com a grans protagonistes. L'Ajuntament de la ciutat aprovarà aquest vespre un pressupost de 44 milions d'euros, un 5,3% més alt que el de l'any passat. Educació i serveis socials augmenten partides mentre que se'n redueixen a la resta d'àrees. Es manté el pressupost de 6 milions d'euros en inversions, dels quals 2 milions i mig aniran destinats a la millora de barris i 750.000 euros aniran destinats a la piscina municipal coberta.
Ràdio Olot, ara i sempre, som informació.
Els pressupostos que s'aprovaran avui venen condicionats per l'increment del preu de l'energia. Això els ha obligat a fer alguns retocs importants. Malgrat tot, posaran l'accent en qüestions socials com l'educació i l'atenció a les persones, després que la pandèmia hagi quedat enrere. L'alcalde d'Olot és Pep Berga.
El director mèdic en un patronat va dir en aquest moment a Catalunya es comptabilitzen més defuncions per grip que per Covid. Sí que en el nostre hospital, doncs, des del principis de juliol, doncs, no hem tingut cap ingrés per Covid ni per temes menors, i per primera vegada vaig tenir la sensació que abandonàvem un mal son que ens ha estat acompanyant durant dos anys i que ha condicionat d'una manera molt important el pressupost de l'Ajuntament.
L'any vinent, l'Ajuntament d'Olot destinarà 6 milions d'euros en inversions. La més quantiosa puja 2 milions i mig d'euros i anirà destinada a actuacions als barris, on destaca l'inici de la millora al barri de Montolivet, valorada en més d'un milió. L'Ajuntament obrirà una ronda de contactes amb els veïns, ja que contemplen contribucions especials. La segona gran inversió serà l'inici de la construcció de la piscina municipal coberta, valorada en 750.000 euros. Berga ha dit que ara és el moment de fer-ho.
Ningú de nosaltres hauria entès que en un moment en què En els restaurants els obligàvem a tenir la meitat de l'aforament, en els comerços els obligaven a tancar, l'activitat cultural doncs, va caure en picat perquè no es podien fer espectacles. Aquest ajuntament hagués sortit dient que es gastava milions d'euros doncs, en un equipament com una piscina, i en canvi ara sí que una vegada acabada la pandèmia doncs, et veus doncs, amb les ganes i amb l'il·lusió doncs, de que aquests projectes doncs, que la ciutat necessita puguin tirar endavant.
L'Ajuntament ha previst una partida de gairebé 2 milions d'euros en projectes subvencionats amb els fons europeus Next Generation. També es farà una inversió important en l'adaptació de la ciutat al canvi climàtic. En aquest sentit, s'inclouen els nous treballs del col·lector de Bonavista.
Radiolot.cat, l'actualitat a l'instant, ara i sempre.
En la mateixa línia, les entitats bancàries hauran de pagar un 94% més a l'Ajuntament per tenir un caixer automàtic al carrer. És una de les novetats a les ordenances fiscals de l'any vinent que aprovarà el consistori. Les taxes també contemplen l'increment d'un 15% de l'impost d'activitats econòmiques a les grans superfícies. Les escombraries pugen un 6% i l'IBI un 3,5%. Amb una inflació del 10%, l'equip de govern ha decidit repercutir als ciutadans només una tercera part del cost real de la despesa. La regidora d'Hisenda de Montse Torres diu que en aquests moments és important que la despesa no recaigui més en els ciutadans.
Quan entrem dintre l'apartat de les ordenances fiscals, com he dit, el nostre punt de referència sempre era l'IPC d'agost a agost. El 2023 fa inviable aplicar aquesta referència a totes les taxes i impostos, però també alhora l'Ajuntament tenim aquesta responsabilitat de que la ciutat no s'aturi, que continuï amb la seva activitat. I és per això que demanem un petit esforç en el ciutadà i aplicaríem una tercera part d'aquest IPC.
Bancs i caixes notaran un increment important si volen mantenir els caixers automàtics que tenen a peu de carrer. Per cada caixer passaran de pagar 488 euros a 950.
És un increment molt alt, però sí que és veritat que feia molt que no es tocava i que, bueno, és com totes les coses, no? Hem d'anar mirant a veure de reordenar una mica tot això, perquè, esclar, si continua aquesta incertesa econòmica i ens van pujant tots aquests preus, doncs vull dir, hem d'anar mirant de tenir les coses que vagin siguin justes per tots, no? No demanar sempre l'esforç només en els mateixos.
L'Ajuntament d'Olot també oferirà l'any vinent bonificacions de fins al 50% per les obres noves i de reforma que contemplin millores d'estalvi energètic i d'autoconsum.
A DAIFE ja tenim la màxima qualificació A+ de la certificació BRC de Seguretat Alimentària gràcies a la vostra confiança, que ens motiva per donar-vos el millor servei i els millors materials d'embalatge. Contribuïm a que el vostre producte arribi al seu destí amb la màxima qualitat en seguretat alimentària. DAIFE, creixent dia a dia, preparant-nos per al futur.
Moment de parlar de Bassols d'Energia, perquè estrenarà abans de que acabi l'any l'energia al núvol. Es tracta d'un espai virtual on els clients que produeixen la seva pròpia electricitat podran guardar-ne els excedents sense necessitat de tenir bateries físiques. La companyia està en ple procés d'adaptació cap a l'autoconsum i afronta el 2023 amb l'objectiu de preservar els seus clients davant l'increment de preus.
L'informatiu del migdia.
En una entrevista als 5 minuts més de Ràdio Lot, el director general de Bassols d'Energia Comercial, Roger Segura, ha explicat que l'increment del preu de l'electricitat el van començar a assumir el 2021, però no va ser fins un any més tard que els clients de la companyia ho van començar a notar.
Nosaltres, davant la previsió de que aquest problema durés 3-4 mesos, vam tardar molt fins al gener de l'any següent en traslladar aquests augments de preu, a repercutir-lo als clients. Malauradament, no van ser 4 mesos perquè a sobre va començar la guerra a Ucrània, sinó que portem 12 mesos i encara estem en aquesta situació.
Segura ha afegit que cal estudiar les factures de les companyies d'electricitat monopolístiques per adonar-se que darrere de grans campanyes comercials, en realitat, el cost de l'energia té el mateix preu per a tothom.
Revisem les factures d'aquestes empreses monopolístiques amb els seus clients, i el que ens adonem és que, en molts dels casos, els clients existents paguen més cara l'electricitat que amb nosaltres. I simplement és un tema de que ells fan servir polítiques molt agressives de captació, en el qual inicialment tenen un preu aparentment més competitiu, però després això canvia i paguen el mateix o més de lo que estaríem pagant amb una companyia com la nostra.
El responsable de Bassols d'Energia Comercial ha dit que la companyia encara el 2023 amb una forta aposta per l'autoconsum que ha de permetre, segons ell, protegir els clients dels increments desmesurats de preu.
La màxima empenta i la màxima motivació perquè estem fent moltes iniciatives per transformar el negoci i l'oferta als nostres clients de la companyia per poder-los protegir al màxim d'aquesta situació. Com són, doncs, com us he comentat, el tema de l'autoconsum, estem a poc de treure un producte de bateria virtual.
L'energia al núvol de Bassols permetrà als clients gestionar els seus excedents d'electricitat i dedicar-los a segones residències, guardar-los per mesos successius o fins i tot cobrar-los, entre d'altres avantatges. Calculen que estarà en funcionament a finals d'aquest mateix any. I també en l'àmbit empresarial, emprendre va molt més enllà de ser una activitat econòmica. És una activitat social i cultural, ho ha dit l'experta en comunicació empresarial Tura Baró. Baró ha participat en una ponència a la Vall d'en Bas, on s'ha posat de manifest que la Garrotxa és un territori socialment responsable. És un dels actes inclosos en el Garrotxa Emprèn que té lloc durant tota aquesta setmana. Informa Gerard Puigdemont.
El Garrotxa Emprèn ha celebrat la cinquena edició de la Jornada de Territori i Sostenibilitat. Les instal·lacions de les Brides, a la Vall d'en Bas, han acollit la conferència de l'experta en comunicació en l'àmbit empresarial, Tura Baró, que ha parlat, davant empresaris i entitats de la comarca, adherides al projecte de turisme Garrotxa de la Carta Europea de Turisme Sostenible, sobre com ser més competitius i eficients a nivell de comunicació. Tura Baró és consultora en comunicació en l'àmbit empresarial.
No és només una activitat econòmica emprendre, sinó que també és una activitat social, cultural i de comunicació entre totes les persones implicades. El que es fa avui a la Garrotxa, al final, té conseqüències en un territori molt més ampli. Hem de tenir en compte l'efecte papallona. El que fem nosaltres aquí, per petit que sigui, pot tenir impacte a molts milers de quilòmetres més enllà.
Des de Turisme Garrotxa aposten pel Garrotxa Emprèn per reforçar aquest nou model empresarial, en aquest cas per a empreses dedicades al turisme i per anar reforçant aquest canvi de model i manera de treballar. Gemma Canelias és presidenta de Turisme Garrotxa.
Ens vam renovar l'estratègia de la Carta Europea de Turisme Sostenible. Ha estat una estratègia molt més viva, molt més participativa i en el qual hi han participat pràcticament 250 entitats, empreses, persones del món públic i del món privat i anem alineats realment sempre amb aquesta estratègia de la Carta Europea de Turisme Sostenible.
Fins divendres continuaran les activitats del Garrotxa Emprèn amb una xerrada dedicada a estudiants, una altra pensada per autònoms i el lliurament dels premis 100% emprenedors.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Moment de repassar l'actualitat de la demarcació de Girona. Els treballadors que presenten serveis d'assistència a terra Ryanair començaran aquest 28 d'octubre una vaga que afectarà els aeroports de Barcelona, Girona, Reus, Madrid i Palma de Mallorca, entre d'altres. L'aturada convocada pel sindicat USO tindrà aturades de 24 hores del 28 d'octubre a l'1 de novembre i aturades parcials tots els divendres. Dissabtes i diumenges del mes de novembre, entre les 4 i les 7 del matí, de les 12 a les 3 de la tarda i de les 9 a les 11 de la nit. El motiu d'aquesta convocatòria de vaga al servei de handling de Ryanair no és cap altre que posar en marxa la mesa negociadora del primer conveni per a aquest col·lectiu paralitzada des del 2020, ha explicat USO en una nota de premsa aquest dimecres. El ple del Consell Comarcal de l'Alt Empordà ha aprovat una moció presentada pel grup de Junts per Catalunya en què es demana al govern que impulsi la creació de la regió policial Girona Nord, una regió, diu la moció, que hauria d'abastar els 68 municipis de la comarca, com a mínim. El text també reclama a Interior que reforci a curt termini les plantilles dels Mossos d'Esquadra de les àrees bàsiques policials de Figueres i Roses. La moció ha comptat amb el suport de Junts i el PSC. Esquerra s'hi va abstenir al·legant que és una mesura així de ser un fruit d'una decisió policial i no política. I el Festival BBVA de Cinema de Muntanya de Torelló portarà a la gran pantalla més de 40 produccions d'arreu del món. El director del certamen, Joan Salaric, ha destacat que entre els films que compten a endur-se el màxim guardó, 6 són en llengua catalana. Mongòlia és enguany el país escollit i centrarà l'espectacle inaugural i l'exposició del Teatre Sirvianum, amb dos enfocats a conèixer la vida nòmada dels mongols amenaçada pel canvi climàtic. Abans dels esports, parlem de Halloween i la castanyada, ja que Sant Feliu de Pallerols recupera la nit més terrorífica de l'any. El proper dilluns, el centre del municipi es convertirà en un gran circuit de por. Després de la primera edició del 2019, l'organització vol aportar novetats per als més petits i també per als adults. En aquest sentit, els circuits no seran els mateixos i les hores i els llocs també seran diferents. Les tradicions de Tots Sants a Catalunya han fet un petit pas al costat davant celebracions de caire més global com el Halloween, una de les festes procedents dels Estats Units que més s'ha arrelat al nostre país. Al veure aquest fenomen, des del 2019, a Sant Feliu de Pallerols organitzen la que consideren la nit més terrorífica de l'any. Ho fan a través de dos recorreguts amb diferents ambientacions segons l'edat dels participants. Enguany, a 6:45 de la tarda, començarà el circuit per als més petits i una hora més tard, el pensat pels adults i recomanat per l'organització per a majors de 9 anys. Un dels membres de la comissió del Halloween a Sant Feliu de Pallerols és Josep Masó.
Aquests dos itineraris, dos recorreguts diferents, un per als més menuts, que en aquest no hi hauria, diguem-ne, zones de por, zones així amb molt de colorido, màgia, diguem-ne, no hi ha zones de por concreta. I l'altre sí que és d'encarat als joves i als més grans, que sí que és, diguem, una temàtica de sobre pel·lícules de por, i hi ha diferents escenes distribuïdes en un recorregut per diferents carrers, que volen recrear una mica algunes pel·lícules d'aquestes de por. Seria bàsicament les directrius de lo que s'està organitzant.
Després de l'aturada obligada per la pandèmia, l'organització del Halloween versus Castanyada espera una gran resposta com la que van tenir el 2019, una primera edició que es va organitzar en 3 setmanes i que, tot i així, va agradar a la gent del poble. Aquest any, des de l'organització, han buscat un ambient terrorífic pels carrers més importants del poble.
Es va triar una sèrie de carrers, estan tots, diguem-ne, a la zona centre del poble, al voltant de la plaça del Firal, que és el centre neuràlgic del poble. És la zona on hi ha els 5-6 carrers, diguem-ne, més estrets i, diguem-ne, més tètrics, no? Que el propi carrer ja ajuda a muntar una mica tota la decoració que tenim idea de fer. La idea és aquesta, aprofitar ja els carrers, diguem-ne, que farien més por ja de per si, per muntar-hi el recorregut.
Totes les persones que vulguin participar al Halloween versus Castanyada de Sant Feliu de Pallerols han de ser al centre del poble dilluns a 6:45 de la tarda. Les inscripcions es poden fer a través del web de l'Ajuntament i tenen un cost de 3 euros.
Radiolot.cat, Facebook i Twitter, les plataformes que complementen el que escoltes. Radiolot, som present, som futur, ara i sempre.
La Josep Jou espera, i amb moltes ganes, a l'Hoquei Olot. Obrim la carpeta esportiva.
L'esport a Ràdio Olot.
I és que el conjunt olotí jugarà el primer partit a casa de la temporada d'Hockey Lliga Plata després de més de 5 mesos. Rebrà el companyia de Maria Gallec aquest dissabte a 7:45 del vespre. Jordi Garcia i Adrià Piera no podran comptar ni amb Aniol Mangas, encara lesionat, ni amb Guillem Raurell, sancionat després de veure la vermella a la pista del Vendrell. La bona notícia és el retorn de Ferran Sacrés, després de superar els problemes a l'adductor. Tornar a casa, aquella sensació única i indescriptible quan fa temps que no ho fas. Exactament és el que li passarà aquest dissabte a l'Hoquei Olot, que tornarà a disputar un partit d'Hockey Lliga Plata a la pista Josep Jou, més de 5 mesos després d'aquell 7 de maig contra l'Alpicat. L'equip olotí en dinàmica positiva després d'aconseguir una victòria excel·lent a la pista del Vendrell per 2-5, donant la sorpresa de la primera jornada del grup nord. Aquest dissabte el rival és el Companyia de Maria. Compta amb una plantilla amb jugadors joves i també experimentats en aquesta categoria. El tècnic de l'Hoquei Olot és Jordi Garcia.
És un equip amb moltes ganes, és un equip que hi va molt, que corren moltíssim. Tècnicament seran més bons o més dolents, però sí que és veritat que ho donen tot surten i corren moltíssim i a partir d'aquí nosaltres hem de plantejar un partit tranquil, sí que sortint a les contres però sabent quan parar, temporitzant el tema dels jocs.
El conjunt gallec aposta per un joc versàtil i no molt habitual dels equips catalans, fet que García espera que el seu equip no s'encomani del joc del companyia de Maria i porti el partit al seu terreny.
Sabem portar el partit al nostre terreny. Serà un rival complicat, sobretot amb equips de fora que tenen un altre model de joc que potser no és diferent i tu a vegades t'encomanes el seu model de joc. Per tant, hem d'anar alerta i bueno, hem d'intentar treure els 3 punts a casa, són els primers, ens fan molta il·lusió.
L'hoquei Olot recupera Ferran Sacrés per aquest partit, tot i que comptarà en pocs minuts, segons el tècnic de Navàs. Qui no arriba és Aniol Mangas, encara lesionat, ni tampoc Guillem Raurell, expulsat al Vendrell. Una baixa important a la porteria, però que Jordi García no li preocupa, gràcies als dos altres porters amb què compta, Pau Flores i Marcel Tremoleda, el jove porter del planter.
Ja no tinc dos molt bons porters, sinó tinc 3 molt bons porters, perquè en Marcel aquesta pretemporada ha entrat en dinàmica de primer equip i realment està molt bé. O sigui, és un nano que és juvenil, que sobretot amb la posició de porter serà molt, molt, molt a poc, perquè pots cremar un porter molt ràpid, però estic molt tranquil. Per què? Perquè en Guillem va fer un partidàs, llàstima de la vermella.
A banda de la vessant esportiva, l'hoquei Olot també té ganes de tornar a viure l'ambient de la Josep Jou, una peça fonamental per treure endavant els partits de casa.
L'afició és un jugador més que tenim i al final ens va molt, molt i molt bé que s'ompleni tot el pavelló. Llavors, nosaltres animem a que vingui la gent, el que també els hi podem assegurar és que ens deixarem la pell a la pista, que intentarem fer-los disfrutar i ojalà, i espero que sí, o més i tot, que sigui l'ambient de la temporada passada, perquè realment l'equip ens ajuda moltíssim. Nosaltres encara donem un plus més perquè el que volem és que tota la gent que hi ha a la grada s'ho passi bé, es diverteixi.
La Josep Jou no només acollirà el partit del primer equip aquest dissabte, sinó que abans, a partir de les 5 de la tarda, es farà la presentació de tots els equips de la base. L'hoquei Olot Companyia de Maria, corresponent a la jornada 2 del grup nord de la categoria de plata, es disputarà aquest dissabte a 7:45 del vespre. Com ja és habitual, es podrà seguir en directe a Ràdio Olot.
Ràdio Olot ja és multiplataforma. Ràdio Olot ja no té límits. Descobreix tots els nostres continguts a Spotify, iTunes, Google Podcast, Tuning, iVoox i MyTuner Radio. I no deixis de consultar la secció de podcast a radioolot.cat. Perquè el futur ja és present. Perquè els continguts de Ràdio Olot ja no tenen límits. Porta'ns sempre amb tu, quan vulguis, on vulguis i sempre que vulguis. Ràdio Olot és multiplataforma, sense límits.
I avui, abans d'acabar l'informatiu migdia, la contraportada, parlarem del fenomen Drag Queen a la Casa Cultural d'Andalusia d'Olot. Aquest dissabte arriba el segon concurs per escollir la transformació més ben aconseguida i la millor demostració de talent. És un espectacle pensat per a tots els públics i que busca donar a conèixer el moviment i trencar els estigmes sobre el transformisme. Aniel Puigvert.
La contraportada.
La Casa Cultural d'Andalusia d'Olot acollirà dissabte la segona edició del concurs Drag Queen de la Garrotxa, un espectacle de transformisme que es convertirà alhora en un concurs de bellesa i un altre de talent. Diversos concursants provinents de tot Catalunya participaran en aquesta iniciativa que pretén ser especialment provocativa i reivindicativa. La directora general del concurs és Diva Valdivia.
Somos como chicos del Teatro Isabelino, donde no se dejaban actuar a las mujeres y los hombres hacían personajes femeninos. Todo derroche de actuación, derroche de glamour, derroche de talento. Hacemos playback, bailamos, cantamos, conducimos, hacemos humor. Y todo eso es lo que tendrán para disfrutar aquí.
El jurat el formaran persones expertes en vestuari, maquillatge, perruqueria i teatre. La proposta és un espectacle pensat per a tots els públics i que busca donar a conèixer el moviment drag i trencar els estigmes sobre el transformisme. La directora general del concurs destaca la importància de saber els orígens d'aquest moviment.
Porque creo que realmente necesitaríamos que todo el mundo conozca que la cultura drag no es solo discoteca, que también hay una parte muy bien trabajada artísticamente. Yo soy actriz y directora artística y como tal pues muestro al público todo lo que sé hacer todo lo que aprendí con el teatro.
El concurs Drag Queen de la Garrotxa tindrà lloc aquest dissabte a partir de les 8 del vespre a la Casa Cultural d'Andalusia d'Olot. Doncs fins aquí l'informatiu migdia d'aquest dijous 27 d'octubre de 2022. Ara us deixem amb el programa En Profunditat, habitual ja dels migdies dels dijous aquí a Ràdio Olot. Gràcies per la seva confiança i seguim connectats a través de tota l'actualitat a radioolot.cat.
Tota la info actualitzada al moment, xarxes socials, l'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix, disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.